De seguida repassem els resultats de les eleccions al País Basc amb un empat històric a 27 escons entre el PNB i Bildu, com deia Maralda Mental. Els nacionalistes i Manol Pradales han guanyat en vots i retindran el poder, però els Abertzales, de Pello Chandiano, s'han imposat a dues de les tres províncies basques. De seguida anem en directe a Bilbao i fem tota l'anàlisi del que són aquestes eleccions al País Basc. Però abans...
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
És que demà és Sant Jordi i la gran qüestió a hores d'ara és el temps. Pluja sí o no. A 24 hores per la diada continuem molt pendents del cel a tot Catalunya i ja podem afinar el pronòstic. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Plourà?
A veure, a la tarda en alguns punts del país. Durant el matí no s'espera pluja enlloc, hi haurà força clarianes i sí que a partir del migdia poden descarregar alguns ruixats, més aviat al voltant del Vallès Oriental, la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, el Maresme, també cap a Osona, sobretot entre les comarques de Girona i de Barcelona. No es descarta que algun d'aquests ruixats arribi també en punts de la costa de Barcelona, com per exemple el Barcelonès. Per tant, durant la tarda sí que hi podria haver algun ruixat aïllat entre Girona i Barcelona, que en principi seria de curta durada. A més, amb vent de mestral i de tramuntana, i atenció amb les temperatures. Avui baixen i demà es mantindran baixes, amb un ambient més hivernal que no pas de primavera. Sobretot si teniu previst sortir de bon matí o al vespre a allargar-vos, doncs aneu abrigats com si fos un dia d'hivern, perquè farà fred i les temperatures al migdia es mouran més aviat entre els 13 i els 17 graus. Per tant, Sant Jordi, fred, i amb aquests ruixats de tarda entre Girona i Barcelona.
Per tant, bona notícia, que en general farà aguantar el temps, aguantar la pluja. Això és una molt bona notícia, res a veure en què fa dos anys amb aquests aiguats que van caure. Demà recordem que a partir de les 8 del matí, primer que arriba, primer que s'obrin portes durant tot el dia del Palau Robert de Barcelona, després us explicarem quina gent vindrà, qui ens acompanyarà, perquè és de traca el que passarà demà al món a RAC1. Avui... El dia comença amb pluja en alguns punts del país, eh?
Sí, ara mateix està plovent cap a la Selva, al Vallès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Bages, al Moianès. Hi ha ruixats repartits sobretot per la costa i el prelitoral entre Girona i Barcelona. Després tindrem una treva i durant la tarda es formaran de nou aquest xàfec, sobretot Girona i Barcelona, i bona part de la costa i del prelitoral de cara al vespre. Hi ha avisos per intensitat de pluja de més de 20 litres en 30 minuts i, a més, localment amb tempesta i amb calamars. Atenció amb la cota de neu, que baixa fins als 700 metres a la cara nord del Pirineu, 1.200 a la resta. Per tant, això és un reflex de la baixada de les temperatures que tindrem avui. I atenció, ara mateix tenim 9 graus sota zero a Espot, per exemple, que és una temperatura pròpia d'un dia d'hivern d'aquells de
fred. 9 sota zero a Espot.
Espot. 10 sota zero a la Tossa d'Alt, per exemple. 1 grau al Pont de Suert. 4 graus a dalt a Montserrat. 8 graus a Sant Cugat del Vallès i també a Girona. 7 a Lleida. 11 a Tarragona. 6 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona i 10 al centre de la ciutat.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en estic pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Ho dèiem a l'inici, nit històrica al País Basc. L'esquerra Abertzale creix com mai i empaten diputats amb el PNB, la força hegemònica d'Euskadi des de la restauració de la democràcia. Bildu no ha aconseguit finalment superar els nacionalistes d'Imanol Prades en vots, però sí que els ha igualat en escons. Els uns i els altres n'han obtingut 27. Ara bé, aquest resultat històric dels Abertzales té un regust agradós perquè no els permetrà governar. El PNB retindrà el control del Palau de Jurianea, la residència oficial del Lendakari, si reedita la coalició amb el Partit Socialista d'Euskadi, que ha aconseguit 12 escons, dos més que el 2020. Ara, nacionalistes i socialistes sumen 39 diputats, que és un per sobre de la majoria absoluta, i podran continuar governant junts. Els resultats no són definitius, perquè encara s'ha de recomptar el vot exterior. Quan s'assumi, Bildu podria pispar un escó socialista i superar el PNB en diputats. El que sembla pràcticament impossible és que el guanyi en vots, perquè el PNB s'ha imposat amb 30.000 de diferència, una distància pràcticament impossible de retallar amb els sobres de l'estranger que queden per obrir. En espera, però, dels resultats definitius, la nit al País Basc és una d'aquelles en què tothom està content. Bildu treu pit de posar en entredit l'hegemonia del PNB. El PNB reivindica, després d'haver guanyat les eleccions, encara que sigui per la mínima, i de retenir el Lendakari, i el Partit Socialista d'Euskadi salva els mobles amb un resultat molt més digne del que es podia esperar, perquè li permetrà continuar tocant poder amb una aliança reforçada amb els nacionalistes. I Manol Pradales serà el nou Lendakari, substituint Íñigo Urkullu. De fet, ahir la nit, el president del PNB, Andoni Ortúzar, i el cap de llista socialista, Eneko Andueza, ja s'allargava mútuament la mà.
Y asumimos desde ahora la responsabilidad de liderar el proceso de constituir las instituciones vascas y nos pondremos en contacto con el resto de formaciones políticas.
Nos tocará decidir y lo vamos a hacer con la responsabilidad que ha sido siempre nuestro norte. Su voto va a servir para lo que hemos dicho durante toda la campaña.
Malgrat haver-se quedat a les portes de cantar victòria, Bildu avisa al PNB que l'empat en escons d'ahir és només l'avançala d'un triomf a Versalles en les eleccions d'aquí a 4 anys. Aquesta nit, en plena eufòria, Arnaldo Otegi presentava Bildu com el primer partit del País Basc perquè suma els vots que ha obtingut a Euskadi amb els que va aconseguir l'any passat a Navarra.
Hoy podemos decir que somos la primera fuerza política de Euskal Herria. Podemos decir que somos la primera fuerza Versalles de Euskal Herria con todavía más distancia que ayer.
La suma de nacionalistes i abertzales també és històrica. Dos terços del Parlament basc estan en mans del PNB i de Bildu. Ni els uns ni els altres han parlat d'independència durant la campanya electoral. Però aquesta nit ja s'han sentit proclames independentistes a la seu de Bildu. Enviat especial de RAC1 al País Basc, Arnau Mañé.
Exacte, Bildu s'ha quedat a un sospir de guanyar les eleccions. Li han faltat menys de 500 vots a Guipúscoa per pispar-li l'últim diputat al Partit Socialista i fer el sorpasso al PNB. Tot i això, els simpatitzants de l'esquerra Versalles rebien el seu candidat, ara sí, amb crits d'independència. Pello Chandiano, al centre de la polèmica aquesta última setmana de campanya, creu que els bascos els han donat la raó.
Este país tiene que avanzar en mayores cotas de soberanía, implementar políticas públicas más igualitaristas y más progresistas. El siguiente parlamento va a ser el más abertzale soberanista de la historia.
I el PNB, mentrestant, salva els mobles, tot i que perd bous i esquelles. Passa dels 31 diputats als 27, i Manuel Pradales dona per fet que serà el nou lendakari, discurs amb un to molt institucional.
Trataré de conformar un gobierno que esté formado por mujeres y hombres de solvencia contrastada. Han confiado de manera mayoritaria en nuestro proyecto. No hay mayor honor y mayor responsabilidad.
El PNB, de fet, només ha guanyat a Biscay i a la resta del País Basc, especialment a Guipúscoa. Bildu ha estat el partit amb més vots.
Les eleccions basques hem vist també que Bildu no només s'ha imposat a dues de les tres províncies, també ha estat el partit més votat a la majoria de pobles i ciutats. Ha guanyat a 153 municipis, entre els quals hi ha Vitòria, la capital, un feu històric de tota la vida del PNB. Els del PNB només han estat primera força a tot just 90 municipis, però poden presumir d'haver aconseguit la victòria a dues de les ciutats més poblades, estem parlant de Bilbao i de Donosti. La resta de partits es miren al frec a frec nacionalista des de la distància. Els socialistes és l'únic que podia celebrar alguna cosa aquesta nit, perquè ha millorat resultats i tornarà a tenir la clau del govern d'Euskadi. En canvi, el PP, Vox i Sumar són partits clarament residuals. Corresponsal de RAC1 al País Basc, Raquel Andrés.
El PSE es perfila com a soci de govern de nou del PNB. Ho faria amb una posició reforçada que li donaria més poder. Passa dels 10 als 12 escons. L'Esquerra Confederal, en canvi, s'enfonsa com estava previst. Podem queda fora del Parlament Basc i Sumar aconsegueix una diputada. Tot i que el PSE ha reiterat en campanya que no donarà suport a EH Bildu, la candidata de Sumar, Alba García, ha proposat conformar un govern aprofitant la majoria d'esquerres.
Una vez más, el Parlamento Vasco cuenta con una mayoría de escaños de partidos que nos denominamos de izquierdas. Y esto debiera abrir una reflexión sobre la composición del próximo gobierno vasco, que debería, desde nuestro punto de vista, ser progresista.
El PP guanya un diputat i es queda amb 7. És la primera vegada que creix en 23 anys, cosa que ha celebrat amb efusivitat el candidat Javier Andrés. Malgrat que no sumaria majoria absoluta amb el PNB, s'ha obert un pacte.
Que nosotros estamos aquí con la mano tendida si queremos acordar dentro de los límites que hemos acordado. Y estamos aquí para parar cualquier intención de ruptura dentro de Euskadi y con el resto de España.
Per altra banda, Vox manté el seu escó per Àlaba.
Les eleccions basques són un baló d'oxigen per Pedro Sánchez perquè no han canviat la correlació de forces a Madrid. El PNB continuarà depenent dels socialistes per governar i, per tant, el PSOE mantindrà un trumfo molt valuós per assegurar-se el suport dels nacionalistes bascos al Congrés. Que Bildu hagi quedat segon en vots, encara que sigui pels pèls, també és una gran notícia pels socialistes, que haurien pogut irritar molt els abertzales si haguessin pactat amb el PNB fins i tot després que hagués perdut les eleccions. A més, el PSOE també furga en la ferida del PP, que continua sent molt residual a Euskadi, no aixeca cap. La portaveu dels socialistes, Esther Peña, se n'enfotia d'Alberto Núñez Feijóo aquesta nit des de Ferraz.
Queremos, por tanto, felicitar también al señor Alberto Núñez Feijóo, que ha vuelto a equivocarse, pero la gaviota popular ha vuelto a volar demasiado bajo. La ciudadanía vasca ha vuelto a demostrar que el motor de Feijó está gripado. Comienza a sonar en la sede nacional del Partido Popular y en sus baronías el trata de arrancarlo, Alberto.
Iix, de vegades per fer humor se n'ha de saber. El PP, en canvi, culpa Pedro Sánchez dels bons resultats de Bildu. Els populars entenen que el president espanyol ha blanquejat els que Alberto Núñez Feijóo encara defineix com hereus d'ETA. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, tant Ferraz com Gènova i la nit estiraven els plats pel cap. El discurs socialista és dir-li al PP que no entén Espanya perquè el resultat a Euskadi i d'aquí a poc a Catalunya és ridícul.
Llegó a decirse incluso que alcanzarían los 10 diputados en estos comicios. Pues bien, han vuelto a demostrar que la demoscopia no es lo suyo porque el Partido Popular se va de estas elecciones con un resultado de un dígito en porcentaje de apoyo. En una situación que también tienen en Navarra, que también tienen en Cataluña, algo que, por cierto, no nos ocurre a los socialistas en ningún territorio.
Però el PP ho focalitza tot a assenyalar Pedro Sánchez com el culpable del resultat històric de Bildu. Cuca Gamarra i la nit des del quarter del PP.
Que esto es gracias, en buena parte, a Pedro Sánchez y al Partido Socialista. Más de 5 años blanqueando a un partido que no condena la violencia de ETA en Euskadi, como hemos podido vivir y confirmar durante toda esta campaña electoral, ha hecho que este partido crezca.
Aquesta és, segons ella, la gran conclusió de les basques. La segona, que la coalició del govern espanyol s'enfonsa perquè PSE i Sumar treuen 12 escons, quan fins ara PSE i Podem en tenien 16. Del discret resultat del PP, res a dir, prometent que treballaran per ser decisius a partir de 2028.
Aquest matí els diaris bascos destacant l'estabilitat que creuen que sorgirà d'aquestes eleccions i del fet que el PNB repeteixi govern, informa Martí Esteban.
El Correo titula el PNB s'imposa els punts en referència a l'ajustada victòria en nombre de vots però no d'escons. També qualifica d'històric el resultat de Bildu, però ressalta l'aposta per l'estabilitat del País Basc. El Diario Vasco també titula en la mateixa línia i diu que es farà una aposta per l'estabilitat. Posa el focus en la resistència del PNB davant l'ascens de Bildu, però també titlla de desgast seriós el seu resultat. Crònica Basca afirma ja que Pradales serà l'endecari, però que el recompte de vots va ser d'infart. Diu que el PNB va salvar els mobles davant d'un EH Bildu que ja frega l'hegemonia. Notícies de Guipúzcoa titula el PNB frena el sorpasso i celebra que la trainera d'Imanol Pradales ha guanyat la competició tot i l'onada d'EH Bildu, que ha convulsionat el mapa polític basc. I el Naiz, l'hereu del Gara, assenyala que el resultat d'EH Bildu és formidable i subratlla que el PNB i el PSE l'haurien de posar en valor i no esquivar-lo. Destaca que el creixement del sobiranisme d'esquerres és orgànic i que això implica un diàleg que transcendirà la legislatura.
A Madrid la majoria dels diaris es mostren molt preocupats per l'ascens de Bildu, que qualifiquen d'amenaça, i aquí la premsa ja pensa en com aquest resultat afectarà la política espanyola. Informa Mar Suí.
El Mundo assenyala que Bildu ja és una alternativa de poder i lamenta que això obre un escenari inquietant. A més, mostra preocupació per la victòria moral de Bildu i la possibilitat que obrin un projecte de ruptura i desigualtat. L'ABC destaca el nou cicle polític que s'obre al País Basc, en què el nacionalisme serà majoritari. Parla de blanquejament de Bildu per part de Pedro Sánchez i diu que s'ha esborrat estratègicament la memòria dels bascos. La Razón titula Temps crític per l'Espanya constitucional i es posa les mans al cap que el projecte d'EH Bildu, que titlla de terroristes, estigui més viu i ferm que en les seves dècades d'activitat assassina. El País, en canvi, defensa que hi ha un canvi de cicle, però amb el mateix govern. I a La Vanguardia, Jordi Juan posa el focus en Pedro Sánchez i assegura que amb aquests resultats ha pogut agafar aire. Diu que ara ja li toca posar l'ull en les eleccions catalanes perquè és on se la juga de debò.
Avui també és molt interessant escoltar les ràdios. A la SER, Àngels Barceló ha posat el focus en els resultats de Bildu, que el converteixen, segons ella, en un actor polític determinant, sense condemnar el terrorisme d'ETA.
Las dos formaciones han empatado en número de escaños, en un resultado histórico para la formación Abertzale, que se convierte ya, tras estos comicios, en un actor político determinante, ya no solo aquí en Euskadi, sino que con estos resultados reafirma su aval para su protagonismo en el Congreso de Madrid. Y lo ha conseguido sin tener que hacer aquello que tanto se le exige, que condene el terrorismo de ETA, que diga de frente que ETA fue una banda terrorista. Así que Bildu consigue pasar página sin dejar resuelto el asunto por el que sigue siendo una formación con la que de momento es imposible pactar para gobernar en esta comunidad.
Mientras Carlos Herrera, la COPE es molt contundent amb la victòria, diu, dels hereus d'ETA.
Si atendemos a la lectura moral, es desolador que los herederos de ETA, que aún justifican, aplauden, legitiman los crímenes de la banda, sean los vencedores morales de estas elecciones? PSOE y PNV llegan 5 años blanqueando de forma metódica, sistemática a Bildu. Y los votantes han seguido esa estrategia. Bildu es un partido normalizado, por más que le duela a las víctimas, ya quienes resistieron la ofensiva terrorista. ETA perdió la guerra contra España, pero está ganando la paz. Si es que podemos llamarlo así.
A Onda Cero, Carlos Alsina busca explicaciones a los históricos resultados de los abertzales.
Bildu está muy al alza. O sea, Bildu le está comiendo la merienda en el electorado independentista al PNV y está absorbiendo el voto de la izquierda extrema. Estos dos factores son los que explican su notable cosecha del día de ayer. El declive del PNV y la descomposición de lo que una vez fue Podemos. O sea, que Otegi engorda a costa de lo que una vez fue Pablo Iglesias. Lo que Iglesias sembró, lo cosecha ahora Arnaldo Otegi. Claro, si estos de Bildu fueran gente agradecida, en su fiesta de anoche habrían gritado «Gracias Pablo, gracias Yolanda». Y lo que gritaron, sin embargo, fue «Independencia».
Y Federico Jiménez de los Santos a el radio diu directamente que ha guanyat ETA y que Pedro Sánchez podría hacer que el govern español acabés en mans de Bildu.
Ayer ganó la ETA en el País Vasco. El Fernández dice que ganó el PNV, déjense de tontadas. O sea, ya ganó la ETA porque el PNV no son más que los abuelos de los... ya son 3 generaciones de etarras, o sea que... ¿Pero qué es lo que pasó ayer? Ayer la izquierda ganó en votos en el País Vasco. Y por supuesto Sánchez va a hacer una pamplonada exactamente como ya la hizo en Pamplona, o sea, hará una victoriada.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que signa el professor de la Universitat de Compostela i col·laborador del Monarracú, don Antón Losada.
Hace medio año, el PNV decidió relevar a un solvente Lendakari Urkullu, que ya se preparaba para su cuarta campaña, por un no muy conocido cargo a medio del partido, Imanol Pradales. El movimiento obligó a EH Bildu a hacer lo mismo con Otegi y poner a otro semidesconocido, Pello Ochandiano. Las elecciones vascas se convirtieron así en una competición entre marcas, no entre candidatos poco reconocibles para la mitad de la población. El PNV movió primero y acertó. La marca PNV ha ganado a la marca Bildu. Todo lo demás son efectos colaterales. Los socialistas son más decisivos y continúan en el gobierno, que era lo que querían. El PP sube, pero sigue sin saber cómo quitarse la sombra de Vox a su derecha. Y Sumar se apunta a una victoria pírrica ante Podemos en lo que sea que se disputen. Bildu se ha quedado a las puertas del relevo generacional que planteaba, igual que su candidato se quedó a las puertas de llamar a ETA banda terrorista. La jugada Pradales ha salido. Queda la duda de saber si habría salido igual la jugada Urkullu, pero eso ya es puro vicio.
8:23 minuts, d'aquí una estona amb Mònica Terribas, Màrius Carol, Miquel Samper, Teresa Cunillera, Josep Martí i amb l'ull de poll de la Mònica Hernández parlarem d'aquestes eleccions a Euskadi. Mentrestant, al País Valencià, el Partit Socialista exigeix la dimissió d'una consellera de Vox que va evitar qualificar Francisco Franco de dictador. És la consellera de Justícia i Interior de la Generalitat Valenciana, que es diu Elisa Núñez. En una entrevista al diari Les Províncies li pregunten fins a 3 vegades si el franquisme va ser una dictadura. I ella es limita a dir que Franco va ser un personatge històric. Aquesta és la seqüència entre el periodista i l'entrevistada.
Mazón ha dicho que el franquismo fue una dictadura. ¿Usted está de acuerdo?
Nací en 1977 y Francisco Franco es un personaje histórico.
¿Le cuesta decir que fue una dictadura?
Para mí es un personaje histórico. No he vivido esa época.
Pero mucha gente que no ha vivido una época tiene una opinión. Por ejemplo, yo sin vivir un determinado periodo tengo opiniones de lo que me han contado, he leído, me he formado. No sé si es aventurado.
No le puedo decir más de lo que he dicho. Para mí es un personaje histórico.
En aquesta mateixa entrevista, Elisa Núñez es nega a afirmar que el canvi climàtic influeixi en el risc d'incendis. Diu que no s'ha de tenir en compte un concepte. Tampoc vol parlar de violència de gènere, afegeix. No m'agrada catalogar les coses, no és moment de parlar de conceptes o termes, sinó de situar la víctima al centre. Per tot plegat, els socialistes li reclamen que doni explicacions, diuen que definir el dictador amb aquestes paraules és incompatible amb la seva responsabilitat política i lamenten les dificultats que té l'extrema dreta per condemnar el franquisme i la violència masclista. El Partit Socialista considera que els companys de viatge del PP són fantasmes del passat que va convertir Espanya en una dictadura durant 40 anys. Al Brasil, Jair Bolsonaro reapareix després de mesos d'ostracisme. L'expresident brasiler, que va perdre les eleccions fa un any i mig davant Luis Ignacio Lula da Silva, ara està assetjat per la justícia. Apareix esquitxat amb diversos casos de corrupció i diversos d'espionatge polític. I la Cort Suprema també l'investiga per haver intentat organitzar un cop d'estat després de la derrota a les eleccions presidencials. De fet, per aquest últim cas, el Tribunal Superior Electoral del Brasil ja va inhabilitar Jair Bolsonaro durant 8 anys i que, per tant, l'ha deixat fora de les properes 2 eleccions. En tants maldecaps jurídics, Bolsonaro semblava acabat, però ara intenta fer de la necessitat virtut. Ahir va congregar una autèntica multitud als carrers de Rio de Janeiro per reivindicar-se com a veritable líder de l'oposició al govern de Lula. Bolsonaro va acusar el seu successor d'haver instaurat una dictadura de l'extrema esquerra i fins i tot va defensar el propietari de Twitter, Elon Musk, a qui el Tribunal Suprem brasiler ha obert un procés judicial pel paper d'aquesta xarxa social a l'intent de cop d'estat de l'any 22. Un magistrat brasiler va ordenar a Twitter que bloquegés alguns comptes que fomentaven la desinformació i les fake news, però Elon Musk s'hi va negar i per això ara la Cort Suprema l'investiga per obstrucció a la justícia del Brasil. Els últims mesos, Elon Musk ha respost a la imputació carregant a tort i a dret contra les institucions del Brasil. Diu que la censura en aquell país és la pitjor que ha hagut de patir mai i ahir Bolsonaro va aprofitar el bany de masses a Rio de Janeiro per sucar-hi pa i solidaritzar-se plenament amb Elon Musk.
Ara acusen l'home més ric del món que té una plataforma que busca fer un món més lliure. Ell defensa la llibertat per a tots i ha tingut el valor de demostrar amb proves la direcció que està prenent la nostra democràcia. Tota la llibertat que hem perdut. Per això demano un aplaudiment per Elon Musk.
Elon Musk!
El magistrat que investigui Elon Musk és el mateix que té diverses causes obertes contra Jair Bolsonaro per haver tirat un cop d'estat després de perdre les eleccions. Ara, l'expresident del Brasil imita Donald Trump, o almenys ho intenta, demonitzar els jutges i presentant-se com a víctima d'una caça de bruixes. Els milers de persones que ahir van sortir al carrer a Rio per donar suport a Bolsonaro demostren que continua mobilitzant una part molt important de la societat del Brasil. El dubte ara és qui l'agafarà el relleu mentre estigui inhabilitat. Encara en plana internacional, ara que parlàvem fa un moment de Donald Trump, els processos judicials que ell també té oberts suposen un autèntic mal de cap econòmic per l'expresident nord-americà i ara una altra vegada candidat del Partit Republicà. Segons el Financial Times, Donald Trump s'ha gastat un 26% de tots els diners que ha recaptat, 26% durant la campanya electoral només per pagar advocats. Des del gener del 2023, l'expresident dels Estats Units s'ha deixat 76 milions de dòlars en honoraris legals pels seus advocats. I encara als Estats Units, l'eterna batalla entre els gegants tecnològics i les empreses de comunicació per si s'ha de pagar o no s'ha de pagar per les notícies fa un pas més. L'escenari del conflicte és ara a Califòrnia. Llegim aquest matí al The Washington Post que polítics d'aquest estat, repeteixo, l'estat de Califòrnia, han començat a redactar una llei que obligaria Google i Meta, que la propietària de Facebook i Instagram, a pagar els editors de notícies cada cop que mostrin fragments dels seus articles o publiquin enllaços als resultats de la cerca o les xarxes socials. Les empreses tecnològiques consideren que l'iniciativa seria de facto com aplicar un impost directe als enllaços. I clar, què ha fet Google com a mesura de pressió? Doncs ja ha començat a bloquejar els links de notícies de companyies amb seu a Califòrnia perquè no apaguin els resultats de les cerques en aquell estat. Alguns veuen aquesta mesura com una autèntica amenaça i des del buscador ho qualifiquen de prova a curt termini. 8 i 28 minuts, el Barça per 3-2 al Santiago Bernabéu, diu adéu a la Lliga en una setmana patètica, nefasta, es miri per on es miri. Dimarts passat, l'equip va quedar eliminat de la Champions abans del PSG. L'endemà va veure com per club interposat el Madrid es classificava contra tot pronòstic per les semifinals contra el City. Dissabte, el Barça femení va perdre contra el Chelsea 0-1 a les semifinals de la Champions i ahir va dir adéu a les últimes opcions que li quedaven per lluitar pel títol de Lliga. Queden 18 punts en joc, el Madrid en treu 11. Per tant, com avui titulen els diaris de Madrid, l'equip de Carlo Ancelotti ja és campió virtual d'aquesta Lliga, mentre el Barça marxa del Bernabéu ple de dubtes i amb la confirmació aquesta temporada que es quedarà en blanc. Aquesta és l'anàlisi que val molt la pena escoltar del que deia el Joan Maria Pou al final del partit d'ahir. Escolteu.
Xiula el senyor Sotogrado. Al final del partit, al Santiago Bernabéu i a la sintonia de RAC1, Real Madrid 3, Barça 2... El Madrid té 11 punts més que el Barça amb el gol average a favor. El Madrid que avui es proclama campió de Lliga de manera virtual. El Barça que ara ja només ha de treballar per intentar quedar segon per allò de la Supercopa d'Espanya i bla, 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 però en tot cas s'ha acabat la temporada, competir per allò de l'orgull i de defensar l'escut, però es faran llarguíssimes aquestes 6 jornades que queden perquè no hi ha cap objectiu de màxims a l'abast de l'equip de Xavi. S'acaba aquí, des d'un punt de vista dels títols, la temporada del Barça, una temporada que globalment ha estat un petit calvari pels socis seguidors, i va haver-hi aquell repunt d'il·lusió arran de la catàstrofe de Villarreal i de l'anunci de Xavi. Semblava que l'equip es reconnectava, ens hem il·lusionat tots plegats amb allò de la Champions i el 0-3 al Calderón, al Metropolitano, perdó, l'eliminació del Nàpols i aquella anada contra el Paris Saint-Germain, però tot plegat, pel que es veu, estava agafat amb pinces, i avui ja s'acaben les il·lusions, s'acaben les esperances, i el que cal ara és construir el projecte d'una manera més sòlida, decidir quin ha de ser el líder d'aquesta nova etapa de construcció, que estarà basada segurament en Lamine Yamal i en Cubarsí, en jugadors joves que prometen molt i potser algun veterà que també s'ho mereixi. S'ha de fer neteja, els dos Joaos cap a casa, si s'ha de fer algun traspàs important, doncs es fa, però el Barça que continua desnortat, el Barça que continua transmetent sensacions bastant inquietants, malgrat, insisteixo, aquestes setmanes on semblava que a la Champions tot era possible. El Paris Saint-Germain ho va posar tot al seu lloc, i avui el Barça que ha acabat d'aterrar, i la realitat és molt, molt dura. El Madrid guanyarà la Lliga, continua viu a la Champions, i el Barça que acabarà la temporada en blanc, no haurà guanyat cap títol, cap ni un, i el futur ara mateix és inquietant. 3-2 i cap a casa amb la cua entre cames.
El Barça, com deia, els va avançar ahir fins a dues vegades, però el Madrid va remuntar un partit marcat per les pífies de Joao Cancelo, les decisions arbitrals que hi van perjudicar el Barça. Christensen va avançar els de Xavi només començar, però Vinícius va empatar en la primera de les tres jugades polèmiques del partit. L'àrbitre va xiular la penal de Cubarsí a Lucas Vázquez, tot i que veient les imatges va ser el jugador, per mi és penal, però va ser el jugador del Madrid qui busca el contacte primer. El VAR no hi va entrar i va fer cas al criteri de César Sotogrado des de la gespa. Per mi sí que, sí com el penal, si la cama, la de darrere, per mi és penal, on sí que entra el VAR és en el gol fantasma de Lamine Yamal, que és la jugada més protestada de tot el partit. O sigui, el que em sembla intolerable és que tinguem totes les possibilitats de veure les jugades de gol, totes, cony, i la bona no la veiem. I a sobre, la tecnològica, que hauria de ser clau, com passa en el tennis, per saber si una pilota entra o no, no existeix a la Lliga Espanyola. El porter del Madrid, Lunin, va refusar un cop d'esperó del davanter del Barça i Sotogrado va decidir no va donar el gol. El VAR ho va revisar, va decidir no contradir-lo. El cas és que no hi ha cap imatge que deixi clar si la pilota va entrar o no, i com que la Lliga no té tecnologia de gol, el Barça va posar el crit al cel, però no en va treure res, i Javier Tebas a Twitter, a més, va afanyar-se en fotre-se'n directament i a fer un tuit desacreditant aquesta mena de tecnologia. Però això no és tot. En una acció que pot recordar la vermella d'Araujo contra el PSG, tot i que menys clara, que Mavinga va llançar a terra la Lamine Yamal quan era l'últim home per només veure la groga. Enric Massí, assessor de Joan Laporta, va esclatar a Twitter i va denunciar que les imatges que revisa el VAR mai no coincideixen amb les que ensenyen les càmeres. Tot això abans del descans. A la represa, Fermín va tornar a avançar el Barça, Lucas Vázquez, el millor del partit, va aprofitar l'enèsim error de Cancelo per empatar, i el temps afegit, Jude Bellingham va remuntar el partit. També d'especial de RAC1 a Madrid, Marta Ramon.
El Barça ha tornat de Madrid empassant-se el disgust d'una setmana tràgica. El clàssic van tornar a fallar amb errors individuals clamorosos, menció especial de nou per Cancelo, i van acabar caient amb la col·laboració d'un arbitratge de Sotogrado determinant en negatiu. Més enllà del penal polèmic en contra, la jugada clau del partit, la del gol fantasma de Lamine Yamal, va ser la que més va desfermar la indignació culer. Xavi i Ter Stegen van resumir la sensació d'injustícia.
Que no encuentran un buen ángulo para chequearlo me parece una vergüenza para el fútbol, porque otras ligas también lo tienen, y el mundo este mueve mucho dinero y no hay dinero para lo que es importante, me parece una vergüenza.
¿Qué quieres que te diga? Pues es la realidad, no hay que callarse. Es que al final, sí, es una vergüenza. Sí, lo es, sí.
Malgrat que Xavi i defensers que havien merescut guanyar el 2-3 de Bellingham al descompte van enfonsar-los en una metàfora de la temporada que acaba sense títols i amb moltes incògnites en el futur més immediat, començant per la banqueta.
A tot això, Frenkie de Jong va marxar en llitera al terreny de joc del Bernabéu i podria tenir una lesió molt seriosa al turmell dret. El pobre va marxar plorant i sota els aplaudiments del públic del Bernabéu. I mentrestant el Real Madrid no veuen polèmiques i són conscients que tenen la Lliga, vaja, a la butxaca. Tornem cap a Madrid amb un altre enviat especial de RAC1, Laia Coll.
Era penal de Cubarsia Lucas Vázquez i no era gol de Lamine Yamal. Ancelotti va ventilar ràpid la polèmica arbitral sense posar més gasolina al foc. Se sap campió. Ell i el seu cos tècnic van acabar fent una rotllana per celebrar la Lliga mentre els jugadors saltaven al camp i el Bernabéu cantava dempeus.
Ha sido un partido igualado, competido, luchado, con buenos momentos del Barcelona, con buenos momentos nuestros. Al final hemos sido capaces de, con la última gota de energía, de ganarlo este partido, ponerse bien en la tabla.
El Madrid ja té la Supercopa, la Lliga, de manera virtual, i segueix viu a la Champions. A més, amb el marge d'ara, poden aparcar del tot la Lliga i centrar-se exclusivament en Europa.
Avui els diaris catalans atribueixen aquesta derrota al gol no concedit a Lamine Yamal, mentre que els diaris de Madrid ja celebren la Lliga. Albert Pedrol.
Mundo Deportivo titula era gol. Àngel Pérez escriu que un penal inexistent i un gol a favor no concedit deixen la Lliga sentenciada pels blancs, i Santi Nolla afirma que això del Bernabéu va ser de guant blanc. Assegura que el gol de Lamine hauria d'haver pujat al marcador i que el Real Madrid té associada una protecció que el fa encara més poderós. El diari Esport titula un gol fantasma i tot s'ha acabat, i a la portada de l'Esportiu hi llegim l'arbitratge castiga els blaugranes, Cancelo personalitza les vedades i el Barça tanca una setmana que la boca a tancar la temporada sense cap títol. Ramon Bes, al País, afegeix que el Barça ha culminat una setmana tan negra que segurament no té precedents mentre camina extraviat cap al seu 125è aniversari. I en canvi, a Madrid, el diari es titula el Madrid campió virtual. Alfredo Relaño creu que el gol de Lamine Yamal no era gol i escriu que Bellingham va rematar un clàssic que resol qualsevol dubte al voltant de la Lliga, i el diari Marca hi coincideix, també titula campió virtual, i José María Rodríguez afegeix que el madridisme va tornar a viure una nit memorable per culminar una setmana perfecta.
Per cert, avui jo a Concelo no li farà cap gràcia la nota que li posa a La Vanguardia, li posen un 1. Però és que el millor de tot és la lectura del seu partit, que fa allò amb l'1x1. Posa, terrorífic. Quan pengi les botes té un futur a Hollywood. El sisè lliurament de Malson a Elm Street l'espera. És el Freddy Krueger per l'afició del Barça. No en va acertar ni una i va regalar el 2-2. De tot plegat, escoltem el comentari que signa ara el periodista del diari As i col·laborador del Món RAC1, Santi Jiménez.
Ancelotti, que és un cachondo, va sortir a la roda de premsa prèvia al partit defensant-se dels que el criticaven pel partit del Madrid a l'Etihad, dient «Háblame del mar, marinero». Llàstima que Xavi no sortís ahir després del partit a Madrid dient «Háblame del bar, Ancelotti». El Madrid va guanyar la seva Lliga 36 de manera oficiosa en un duel que fa rememorar la famosa frase de Josep Lluís Núñez. «Aquí siempre sale el 36». Un homenatge en tota regla al president. El gol fantasma a Lamine pot semblar un escàndol, però és la realitat d'una lliga que humedeix tot a l'engròs, però que no pot amagar que el Barça té molts problemes. El principal no són els arbitratges, és que hi ha jugadors com els Joaos o De Jong o Pedri que a aquests partits els hi van grans, en comparació amb els nens. I que algú m'expliqui per quina raó es va fitxar Víctor Roque, que no ha escalfat cap partit a la setmana decisiva. Altra cosa és que sempre surti el 36, i més aquest any.
És totalment la raó amb el tema del Víctor Roque, és increïble. És que ja no s'hauria escalfar. En fi, ahir també es van jugar Almeria 1, Villarreal 2, Getafe 1, Real Societat 1 i Alavés 2, Atlètic de Madrid 0. De fet, la patacada inesperada de l'Atlètic de Madrid juntament amb l'empat de l'Atlètic de Bilbao el divendres fa que el Girona tingui encara més a tocar la Champions. A falta de 18 punts, en té 7 de marge sobre l'Atlètic de Madrid i 10 sobre l'Atlètic de Bilbao, que és el primer equip fora de la Champions. Tot plegat després que dissabte s'assegurés jugar a competició europea després de golejar 4-1 al Cádiz. Aquest divendres el Real Madrid jugarà al camp de la Real Societat, dissabte el Girona va al camp de la Unió Deportiva Les Palmes i dilluns el Barça rebrà a les 9 de la nit al València. De tot plegat parlem amb Joan Jopallàs, Miguel Rico, Santi Segurola i també amb el Frederic Porta, que ens presentarà el llibre El Clàssic, històries i anècdotes d'una rivalitat eterna que ha coescrit juntament amb en Manuel Tomàs. A la resta dels esports, amb Repsol, l'Espanyol s'allunya una mica més de l'ascens directe a primera. Ahir va empatar un contra l'Andorra en un molt mal partit i ara és quart a 2 punts de l'objectiu de pujar sense haver de passar pel play-off. Manolo González va reconèixer el pèssim partit del seu equip i Nico Melamed podia perdre's els 2 pròxims partits per lesió. A Anglaterra, els 2 equips de Manchester, el United i el City, s'enfrontaran a la final de Copa. Abans d'ahir el City va eliminar el Chelsea de Pochettino i ahir el United li va anar de molt poc contra el Coventry de segona divisió. El United guanyava 0-3 al minut 70, però es va deixar empatar amb un gol de penal al minut 95. De fet, el Coventry va marcar l'última jugada de la pròrroga, però li van anul·lar per fora de joc i després els penals el United va aconseguir salvar la final. I a Itàlia, avui l'Inter de Milà es pot proclamar campió de Lliga, de la Lega, si guanya el Milan a 3:15 del vespre. En tennis, Casper Ruud marxa de la ciutat de Barcelona com a nou campió del trofeu Comte de Godó. Després de 7 finals perdudes en tornejos de categoria superior a 250, ahir el noruec es va treure l'espina superant Stefanos Tsitsipas per 7-5 i 6-3. És l'èxit esportiu més gran de tota la seva carrera. Informa Albert Bassas.
Ruud es va perdre la revenja de la final de diumenge passat al Masters 1000 de Monte Carlo i ahir va derrotar en 2 sets el grec Stefanos Tsitsipas per 7-5 i 6-3. Es tracta del títol més important del noruec, que fins ara n'acumulava 10, però tots de categoria 250. Satisfacció de Ruud, que valorava així el que significa per ell aquest triomf i sobretot fer-ho a casa del seu ídol.
La pista Rafa Nadal és especial per mi perquè sempre em vaig fixar en ell quan era un nen. De fet, als 13 anys vaig venir aquí per veure'l jugar. És una sensació extraordinària.
L'alumne més avantatjat de l'Acadèmia Rafa Nadal i que precisament s'ha coronat a Barcelona l'any de la Déu del Balear, davant d'un Tsitsipas que segueix amb la seva particular maledicció amb el godó, on hi ha perdut les 4 finals que ha jugat.
I festa grossa al waterpolo català. El Club Natació Sabadell continua de celebració després de guanyar la 7a Champions femenina de la història i l'equip de David Palma va guanyar de 6 gols Olympiacos, va revalidar el títol i es va endur la 7a Champions en 14 anys. I qui també està d'enhorabona és el Palau d'Hoquei Patins, que ahir es va endur la Copa de la Reina després de guanyar el Gijón als penals. I en bàsquet, dia de celebracions al Pavelló Olímpic de Badalona. Per una banda, i la penya va guanyar de 6 punts al Girona en la primera victòria de Dani Miret com a entrenador verd i negre. I per altra, sembla que el club va decidir homenatjar els jugadors que fa 30 anys van guanyar la Copa d'Europa contra l'Olympiacos. Ho va seguir a Badalona Dani Aguilar.
Va ser un dolç viatge al passat. Des de la samarreta que lluïa el Joventut, la mateixa que va vestir l'equip al 1994 a Tel Aviv, fins a la presència de noms com Villacampa, el Germán Jofresa, Ferran Martínez, Juana Morales i Iván Corrales, entre d'altres. La cua per fer-se fotos amb el trofeu i amb els herois del 94 aplegava centenars d'aficionats que, amb una barreja d'emoció i melancolia, per temps que eren molt millors els d'ara, recordaven una de les grans cites del bàsquet català i, segons molts, també de la ciutat de Badalona. Emocionat també Villacampa Racó.
Jo porto 40 anys aquí estats. Vull dir que sé quin és aquest club, sé el que vam aconseguir, va ser molt important per ells, per nosaltres, per tot, per les nostres vides, amb la qual ha estat molt bé.
L'excapità va ser dels més aplaudits després del discurs que va dedicar a l'afició al descans quan bona part de la plantilla va sortir a pista perquè el públic l'ovacionés. Com aplaudida també va ser la intervenció via vídeo dels absents, Courtney Thompson i el tàndem Obradovich-Izquierdo.
Quin bo que fa! Et ve de gust anar en una terrassa?
Oi, tant! Això sí, abans passem per Repsol, que vull unes ulleres de sol Sun Planet. Ens ve de camí i ens faran falta segur.
Doncs no perdem temps, que es fa fosc. Ara, a les estacions de servei de Repsol, t'endús unes ulleres de sol exclusives de la nova col·lecció Sun Planet per només 7,95 euros. I un cordó de regal. Vine i aconsegueix les teves. N'hi ha de 6 models diferents per triar. Més informació a Repsol.es.
8:47, continuem els apunts aquí al Món Arracó. Avui sentirem les explicacions de Koldo García, qui va ser assessor de l'exministre Ábalos, compareix al Senat a la comissió d'investigació. I també avui, però al Congrés, comença una altra comissió d'investigació on compareix qui va ser ministre de Sanitat, Salvador Illa. Les dues comissions tenen plantejaments i objectius diferents. La del Senat, imposada pel PP, se centra en el govern espanyol, en el PSOE, i vol estendre les ramificacions d'aquest cas Koldo fins a l'àmbit més pròxim a Pedro Sánchez. En canvi, la comissió del Congrés la impulsa el propi PSOE, amplia el focus i es dedicarà a investigar en general els contractes públics fets per les diferents administracions a la compra de material sanitari durant la pandèmia del coronavirus. PSOE i PP programen i contraprogramen les compareixences en funció dels seus propis interessos. Si el PP pretenia que Koldo García fos avui l'únic protagonista de les comissions, els socialistes contraataquen amb el testimoni de Salvador Illa, que dimecres també està citat al Senat. Des de Madrid, Roger Perciba.
Sí, tota l'atenció avui sobre Koldo García, que si bé té obligació de comparèixer al Senat, no està obligat a contestar les preguntes per no perjudicar la seva estratègia de defensa a l'Audiència Nacional. Els populars diuen que la comissió de veritat és la del Senat, la del Congrés, diu el portaveu Miguel Tellado, només és per distreure l'atenció, tot i que aquesta tarda hi compareix Salvador Illa.
Un responsable que estava en el epicentro de la trama
porque en aquel momento era el ministro de Sanidad y, por tanto, el mando único en la compra de material. Y ya tiene la oportunidad de esclarecer todo lo ocurrido en este gran caso de corrupción.
Ella tornarà a comparèixer dimecres, però a la comissió del cas Coldo del Senat, i només dos dies abans de l'inici de la campanya electoral a Catalunya.
Després de les eleccions al País Basc, aquesta setmana arrenca la campanya electoral a Catalunya. La mitjanit de dijous a divendres, els partits activaran el compte enrere cap a la votació del 12 de maig. I divendres, des de les 9 del matí, el primer debat de candidats, concretament a la Fundació La ONCE, amb RAC1 i La Vanguardia. Des d'avui, però, qui hagi demanat el vot per correu ja el pot portar a les oficines. Recordem que s'ha de portar presencialment a correus com a màxim fins al 8 de maig. Això pel que fa al Parlament de Catalunya, però per l'atenció pel que fa a les eleccions europees, el Parlament ha contactat i ha contractat influencers per incentivar el vot entre els joves el 9 de juny. Entre elles hi ha la dibuixant catalana Raquel Riba, l'alma mater de Lola Vendetta. RAC1 ha parlat amb ella, Sílvia Solanes.
La Lola Vendetta defensa el feminisme i el dret dels animals i és el seu públic, sobretot femení, sobretot de 25 a 35 anys, a qui farà arribar amb els seus dibuixos la importància de votar a les eleccions europees. Unes eleccions que a priori queden lluny, però que, com Raquel Riba explica RAC1, són més properes del que semblen.
Poder-li explicar que realment el vot el que genera és la possibilitat de crear propostes de llei i lleis que ens beneficien a totes les persones, però el meu públic està més sensibilitzat amb el tema del feminisme. Home, jo tot el que pugui fer en aquesta direcció, doncs ho intentaré fer.
I és que la participació és una de les grans preocupacions de la institució europea, d'aquí aquesta iniciativa. La mateixa Raquel Riba explica que va compartir l'experiència amb creadors de contingut de tots els punts d'Europa, entre ells creadors de contingut de moda, familiar, una advocada, economistes o còmics, entre d'altres, que faran arribar a Europa el seu públic, un públic que consumeix més xarxes que no mitjans de comunicació tradicionals.
Per cert, que de cara a les europees sabem qui anirà de número 2 de Junts per Catalunya per darrere Toni Comín. Serà Neus Torbisco, doctora en dret per la Pompeu Fabra, investigadora sobre drets humans en centres de renom internacional, i de número 3 hi anirà Aleix Sarri, director de l'oficina europarlamentària. La notícia: cada cop més menors d'edat aconsegueixen comprar alcohol a través del Globo. Segons l'Espanyol, molts adolescents burlen els controls de seguretat de l'APP, que són mínims, i d'aquesta manera poden comprar el que els rota. Per registrar-se a Globo cal ser major d'edat, però n'hi ha prou amb assegurar-ho, encara que no sigui veritat. L'empresa en canvi es defensa assegura que encara que es burli aquest primer control, els clients que compren alcohol han de donar el seu DNI abans que el repartidor t'entregui la comanda. El problema és que també hi ha una manera d'evitar-ho: sol·licitar que et deixin l'alcohol a la porta o a l'ascensor. D'aquesta manera no hi ha contacte amb el repartidor i ningú comprova l'edat del client. A Barcelona, els comerços del Raval denuncien una onada de robatoris. Segons el diari Ara, n'han patit una setantena només els últims 3 mesos. La Pincentra és el carrer Joaquim Costa, però altres vies, com el carrer Tallers o la Ronda Sant Pau, també n'han patit. A la majoria dels casos, els lladres actuen de la mateixa manera: agafen algun objecte contundent, trenquen la porta del local i s'enduen el primer que troben. Tant els Mossos com la Guàrdia Urbana han promès que enviaran més patrulles. Encara al Raval, dijous passat, van gravar una dona colant-se a l'interior d'un cotxe de la Urbana que els agents s'havien deixat obert amb les claus posades per atendre un servei urgent. Segons BTV, la dona va intentar marxar amb el vehicle, però no se'n va sortir. Ja l'han identificat, és clar. Per cert, recordeu que divendres us explicaven que bona part dels veïns del Ripollès també s'havien quedat sense cobertura mòbil ni internet? Doncs ja sabem per què, i n'hi ha per llogar-hi cadires. Llegim el 9-9, que resulta que uns lladres de coure van confondre uns cables amb els altres i van acabar arrencant els de telecomunicacions. Vaja, que es van emportar els que no tocava i van acabar deixant els veïns del Ripollès incomunicats pràcticament migdia. Molta atenció a aquesta revelació surrealista que publica avui el diari alemany Bild Zeitung. Té els següents elements: Bin Laden, un ruc. Un ruc. Els serveis d'espionatge alemanys, el Pakistan i un míssil. La notícia és que Osama Bin Laden va aconseguir esquivar un intent dels Estats Units de matar-lo tan sols 3 anys abans que atemptés contra les Torres Bessones l'11 de setembre del 2001. Ho explica el president honorari de la Unió Europea d'Alemanya, Elmar Brok, al seu llibre Don't Waste Europe. Allà recorda que els serveis d'intel·ligència alemanys van localitzar Osama Bin Laden, que a finals del 90 es movia entre les fronteres del Pakistan i l'Afganistan. Els alemanys en van informar els seus aliats nord-americans, que van decidir assassinar-lo amb un míssil de creuer. El problema, doncs, que per disparar-lo havien de volar l'espai aeri del Pakistan i, per tant, els van haver d'avisar de l'operació. I aquí és quan es va aixecar la llebre. El Pakistan va advertir Bin Laden de l'atac i el líder d'Al-Qaeda va fugir dalt d'un ruc només uns instants abans de l'impacte del míssil. Quan el projectil va tocar el campament terrorista on s'amagava, Osama Bin Laden es trobava escassos centenars de metres a l'amagatall d'on havia fugit. Un excap de la intel·ligència alemanya ha assegurat al Bild que si no hagués escapat de l'atac, l'estructura terrorista hauria quedat tocadíssima i segurament mai s'hauria produït l'atemptat més recordat de la història. 6 minuts i les 9, a Tailàndia arrenca la tercera setmana del judici contra Daniel Sancho, que serà clau precisament perquè declararà el mateix acusat. A més, l'acord provincial de Samui continua havent situacions que en un tribunal de l'Estat serien impensables. L'advocat espanyol de la família d'Edwin Arrieta declararà com a testimoni per expressar l'opinió dels pares i la germana del metge colombià presumptament assassinat per Sancho. Mentrestant, aprofitant que no hi ha sessió, Daniel Sancho ha rebut la visita de son pare fa molt poca estona. Enviada especial de RAC1 a Koh Samui, Mar Poyato.
Els dilluns no hi ha sessió del judici contra Daniel Sancho a la cort de Samui i és un dia de visites a la presó. A primera hora del matí, Rodolfo Sancho ha anat fins al centre penitenciari per acabar de preparar amb el seu fill la declaració que inicialment estava prevista per dijous, però que, segons apunten algunes fonts, es podria avançar a dimecres. D'altra banda, l'advocat espanyol de la família d'Edwin Arrieta arriba en breu a Tailàndia per declarar demà com a testimoni al judici. Juan Gonzalo Espina va demanar que poguessin declarar els pares de la víctima a través de videoconferència des de Colòmbia, però el jutge no ho va acceptar. Després volia que la germana declarés de forma presencial, però no li han concedit el visat. I finalment, el jutge ha acceptat que sigui el mateix lletrat qui declari a la vista. Un fet completament insòlit que un advocat acabi adoptant el paper de testimoni.
Investigadors del CSIC avalen l'opció que Catalunya desalinitzi aigua del port de Barcelona. Admeten que d'entrada l'aigua que hi ha en aquest tipus d'instal·lacions no és la que té millor qualitat, però asseguren que si s'agafa de zones molt concretes es pot potabilitzar sense problemes. Això ho han confirmat a RAC1 des de l'Institut de Ciències del Mar, que és l'organisme encarregat de controlar la qualitat de l'aigua del port barceloní. Eudal Martínez.
Instal·lar la desalinitzadora flotant al port té avantatges com un fàcil accés a l'energia que l'ha de fer funcionar, però també algun repte, sobretot pel que fa a la qualitat de l'aigua, ho admet la investigadora de l'Institut de Ciències del Mar, Elisa Verdalet.
Per definició, un port és una zona on la renovació de l'aigua es fa de manera molt més lenta. Què ha fet el port de Barcelona? Dintre de la protecció que ha d'oferir d'aixopluc, tingui connexions amb l'exterior de manera que faciliti que l'aigua no quedi estancada.
És per això que és clau agafar l'aigua de les zones on menys contaminació i brutícia se sol acumular.
Els hidrocarburs dels vaixells, que tenen oli, suren. Per tant, els esperaràs més a la superfície. Hi ha una sèrie de contaminants que van amb les sorres, que queden al fons. I justament un nivell intermedi et garanteix això, que no agafaràs ni la porqueria de dalt ni la porqueria de baix.
En aquest sentit, la idea del govern és situar la planta al moll de l'energia, que és just davant d'una bocana oberta al mar, que ajudarà a la renovació de l'aigua i que estigui tan neta com sigui possible.
Per cert que una conseqüència de la falta de pluja és l'encariment d'alguns productes com l'oli d'oliva, que fa mesos que està a preu d'or. Doncs bé, segons l'ABC, des del gener encara s'ha disparat un 13% i de mitjana el litre ja està per sobre dels 10 euros. Un intern de la presó de Ponent ha intentat agredir un altre pres fent un forat a la paret que unia les seves cel·les. És un cas que va avançar el digital El Caso i que el Departament de Justícia ha confirmat a RAC1. Hauria passat dissabte, després que tots dos comencessin a discutir, cadascú des de la seva cel·la. La cosa va anar pujant de to fins que l'agressor va desenganxar un dels radiadors de la paret i el va fer servir per perforar la paret a cops. El soroll va alertar els funcionaris, que van intervenir abans que el pres pogués accedir a la cel·la del costat del mòdul i agredir l'altre intern. De fet, segons els sindicats, va confessar que el volia matar. Alguns dels funcionaris que li van parar els peus van acabar atesos per contusions sortosament lleus. Meg Ryan s'endú totes les mirades del BCN Film Fest. L'actriu nord-americana va trepitjar ahir al vespre a Barcelona per presentar als cinemes Verdi la seva última pel·lícula, Lo que sucede después.
I'm looking for my connection. We were rerouted through,
pel·lícula que dirigeix i que també protagonitza al costat de l'actor de la sèrie Expedient X, David Duchovny, una comèdia romàntica que passa en un aeroport i en què Meg Ryan va idear durant la pandèmia del coronavirus. Va ser a la presentació de la pel·lícula Bàrbara Padilla.
Lo que sucede después és la segona pel·lícula que dirigeix Meg Ryan i explica la història de dos examants que es retroben en un aeroport. Allà recorden el passat. Ahir a la catifa vermella, on l'esperaven desenes de seguidors, l'actriu va explicar algunes anècdotes del film.
First of all, we did it in 21 days.
Primer de tot, la vam filmar en 21 dies i amb un pressupost de menys de 3 milions de dòlars. La majoria dels records que tinc són frenètics. Vam gravar fa en un museu real i en un aeroport de veritat, així que moltes coses estaven fora del nostre control. El que veieu és molta realitat i molta màgia. And a lot
of magic. Ryan també va dir que és una pel·lícula divertida i profunda i gens cínica, que parla de la reconciliació. Ahir, entre el públic, molts recordaven les pel·lícules més conegudes de l'actriu, comèdies romàntiques dels 90, com quan en Harry va trobar la Sally, alguna cosa per recordar i tens un email.
Tranquil·lament, les 9, Mishima torna avui a la Paloma de Barcelona.
Soc una mala influència i això t'agrada. Tens entremaliada, se't veu de molt lluny, ets una diablessa.
El primer concert en 16 anys en aquesta mítica sala del Raval de Barcelona. Els de Caravent hi tornen amb la segona edició de la Nit de les Roses, el seu concert especial de la dia de Sant Jordi. En aquesta cita a la Paloma també hi haurà alguns dels escriptors referents de la literatura catalana, com la Mireia Calafell, el Pol Guasco, la Blanca Llum Vidal. I encara en música, Love of Lesbian ha publicat un nou avançament del tema amb Rigoberta Bandini. Es van compartir un fragment instrumental, però ara per primera vegada ja podem sentir la lletra. Aquesta cançó es dirà Contradicción i la podrem escoltar ja divendres. No, un punt del matí, al trànsit.
Expocasió Girona. Els dies 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva us ofereix aquest espai.
Anem al RAC a comptar cotxes com cada matí amb la Carla Buigas. Bon dia.
Bon dia. Encara complicacions a les carreteres catalanes. Ja s'ha reobert el carril a la B20 per un accident, però es mantenen retencions des del nus de la Trinitat fins a Esplugues en sentit Llobregat. També en sentit nord hi ha retenció d'Esplugues a Sant Gervasi, així que molta paciència. I també hi ha molta densitat a la C31 a Badalona, amb 5 quilòmetres d'aturades en sentit Barcelona, i a la B23 al Llobregat, que acumulen 7 quilòmetres de cua. Pel que fa a la resta de carreteres, densitat a la P7, a Barberà, com és habitual, en els dos sentits de la via, i a la Roca, són 7 quilòmetres de retenció en sentit sud i de retruc a la C60. Hi ha aturades de 8 quilòmetres entre Argentona i la Roca en sentit Granollers. També la C58, 9 quilòmetres a Sabadell en sentit sud i complicacions a l'arribada a Barcelona. I pel que fa a la ronda litoral, són 6 quilòmetres des de Sant Adrià. Molta paciència i molta precaució aquest matí a les carreteres catalanes. És tot des del RAC. Bon dia.
Soc en Feu Feixada, soc el presentador d'Expocasió Girona. Cada any ho faig jo. Em diuen, posa't americana negra i presentes. Si no ho faig jo, qui ho farà? Qui ho farà?
Expocasió Girona. Soc en Xuriguera i us ho recomano.
Expocasió Girona. Fira del vehicle d'ocasió i quilòmetre zero. 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva. Col·labora Dabel Grup Seguretat.
I acabem aquests apunts aquí al Monarracú parlant de la Mona Lisa. Tot perquè la famosa pintura de Da Vinci ha pres vida gràcies a la intel·ligència artificial. Es veu que Microsoft ha presentat una tecnologia que es diu Bassa U i que permet animar fotografies i imatges i fer-ne vídeos realment realistes. De fet, segons diuen, les persones fotografiades o dibuixades poden cantar i parlar amb expressions facials i labials gairebé perfectes. Per demostrar-ho, els investigadors de Microsoft han publicat un vídeo on apareix la Mona Lisa de Leonardo da Vinci recitant un rap com ho va fer l'actriu Anne Hathaway per riure's dels paparazzi. Ho voleu escoltar? Sona així.
Yo, I'm a paparazzi, I don't play no Yahtzee. I go pop, 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 my camera's up your crotch. See, I tell the truth from what I see and sell it to Perez Hilty. Don't call me scuzzy, making money, that's my job, celeb photography. What, hell no, I'm not needy, I'm legit, not soccerazzi. Don't act so hotsy-totsy, bitch, I know that you from Jersey.
Doncs ja ho sabeu, res de fotografies a la Mona Lisa que no li agraden els paparazzis.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.